Aquesta és la sintonia de l'espai Naturalment Doctor Pros. Molt bona tarda, amics oients. Benvinguts a aquest espai que és amb tots vosaltres els dimecres a aquesta hora, 6:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Tenim amb nosaltres, com cada setmana, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Collonot.
Estem de meravella, vaja. Sí. També és amb nosaltres Agustín Pérez. Avui ens visita ell, que és delegat comercial de Quinton a Catalunya. Quinton, com segurament molts de vosaltres recordareu, és l'empresa fabricant de l'aigua de mar que, a més, es distribueix ara entre nosaltres a Catalunya. Senyor Agustín Pérez, molt bona tarda.
Molt bones tardes a vosaltres i moltes gràcies per convidar-me.
També a vostè per haver vingut. Ja sabeu, amics oients, que si voleu consultar qualsevol qüestió relacionada amb la medicina natural, i avui particularment sobre la higiene nasal, sobretot, oi, doctor Pros? Els oients poden trucar al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Les línies obertes. Doctor Pros.
Sí, Ignasi, has posat el dit a la llaga, perquè al parlar-me de... parlarem d'higiene nasal. Ara, precisament parlant amb l'Agustí, l'Agustí, doncs, com ella t'explicava, avui no parlem, no tenim un testimoni pacient, però perquè l'Agustí no és pacient nostre, és a dir, ell ens visita com a delegat comercial de la firma Quinton, i jo li preguntava, dic, Agustí, quants anys fa que Quinton és a Espanya? I em diu 19 anys, aprox.
18, 17 anys, bueno, ara no recordo exactament la data. Perquè... Som molt dolent per les dates.
Agustí, per què dic això? Perquè sovint la gent em pregunta, escolti, doctor Pros, i vostè no s'encostiva mai? Jo dic, bueno, dic cada 19 anys. És a dir, jo fa 19 anys que em rento el nas amb l'aigua de mar. Quin ton? Per tant, això que més o menys coincideix, doncs, amb l'arribada vostra. 19 anys poden ser 18, no?
Sí.
Tu tampoc no saps exactament quan arriba l'empresa. Però com que jo ja tenia la mosca a l'orella, és a dir, jo ja feia anys que tenia una mica, quan dic la mosca a l'orella, la idea de muntar un balneari respiratori, però, esclar, jo no m'atrevia a anar al port a buscar aigua de mar per després aplicar-la amb aquests estris que tenim, i tot va ser que, bueno, un bon dia me n'entero que arriba Quinton a Espanya, dic, ostres, tu ara sí que és la meva. Fantàstic, m'ha tocat la loteria. I si, per tant, Agustí, jo el que haig de fer és agrair a Quinton, és a dir, jo i els meus balnearis, és a dir, agrair la vostra presència en el nostre país, perquè gràcies a vosaltres la veritat és que estem fent una tasca fantàstica, una tasca, jo diria, que té avui un reconeixement social creixent. Has de pensar que vàrem començar aquí a Barcelona, te'n recordes, sí, el carrer Camp, allò se'ns va fer petit, vàrem passar després a Montaner, després va sortir Sant Cugat, bueno, no va anar com havia d'anar, però ara tornem a obrir, d'aquí 4 setmanes tornem a estar presents, després es va obrir Banyoles, s'ha obert ara Girona, i bueno, i seguim tenint propostes per obrir, doncs, en altres llocs. Si no, Quinton no hagués arribat a Espanya, no hagués pogut ser possible. Perquè llavors la pregunta immediata, Ignasi, que...
L'agraïment és mutu, perquè la tasca de col·laboració està sempre molt bona.
En aquests moments, i sobretot els pacients, avui no tenim pacients, però aquí hi ha testimonis que setmanalment, doncs, manifesten aquest agraïment en forma, doncs, de millora, i estem parlant de millores taxatives, gent que després d'un llarg viacrucis de patologies respiratòries, refredats, tos, sinusitis, bronquítics, pòlips nasals, anòsmies, egeusies, bronquiectàcies, otitis, migranyes derivades, bueno, tot això, angines, acúfens, sorolls a les orelles, al·lèrgies, faringitis, afonia, rinitis, mastoiditis, bueno, i totes unes itis que vulgueu, i tot això forma part d'aquella hipòtesi meva, que és la famosa sinusitis silenciosa. És a dir, acabo de visitar avui, ara fa quatre... fa 3/4 d'hora, una primera visita d'una nena, una noia, una adulta, amb un problema complexa, i quan li ha dit que tot això és degut a una sinusitis silenciosa, diu, però escolti, doctor, però si a mi m'han fet una placa i m'han fet un tac i no m'han trobat... Jo dic, no, és que els mocs hi són, però no es veuen. Per això parlo jo d'una sinusitis silenciosa, no? I llavors, doncs, bueno, a l'explicar-li això, clar... La dona queda sorpresa, la mare encara ho queda més, són els típics casos, un dia d'aquests, bueno, no un dia d'aquests, Ignasi, quan hagin resolt aquest tema, vindrem aquí, aquesta noia, donar un testimoni directe de la seva situació i després d'aquests llargs viacrucis en què sovint es mostren els pacients que ens arriben aquí. Jo avui, aprofitant doncs, la teva presència aquí, Ignasi, li volia preguntar per què aquesta diferència entre l'aigua de mar Quinton, perquè, clar, això, jo parlo de Quinton, però quina és la diferència entre l'aigua de mar Quinton i, per exemple, això que s'anuncia a la caixa tonta que tothom compra, que es diu el Rinomer, que no és que ho digui jo, perquè jo, al cap i la fi, són els pares.
Els interessos comercials no li van ni
no, li venen. No, però vull dir que són els pares els que, quan a vegades insinues a la primera visita que de rentar-se el nas amb aigua de mar, doncs ja la mare es posa així a la defensiva i diu no, doctor, no, això no, perquè al meu nen li vaig donar l'aigua de mar i va tindre una epistaxi, és a dir, un sagnament brutal o unes crisis de migranya després de fer-se aquesta neteja nasal i, esclar, llavors descobreixes que no és el Quinton, és una altra aigua, però com que s'anuncia la caixa tonta, doncs aleshores, esclar, tothom ho fa.
Quina és la diferència, senyor Agustín Pérez?
Jo, més que parlar de diferència, el que parlaré és el que fem nosaltres i el que sempre fem...
Però és evident que hi ha una diferència.
No, és evident, però bueno, el que sempre...
La venen com aigua de mar, però no ho és.
Exacte, l'aigua de mar, nosaltres el que procurem, el que fem és mantenir les propietats originals el més intactes possibles de l'aigua de mar. Per fer això, bueno, primer el que fem és el punt de recollida, és molt important. Busquem els vortes marins que normalment coincideixen amb els...
Què vol dir un vòrtex?
Vortes marins són grans concentracions fitoplanctòniques, és a dir, les algues marines, que a més als oceans n'hi ha grans concentracions i que en algunes zones fan com una mena d'hèlix.
De remolí,
exacte. En aquestes zones normalment coincideixen amb els caladers de pesca, perquè aquí el mar és molt, molt ric en nutrients, és molt viu i molt net.
Les llavors, posicions
exacte, són zones ideals. Perquè ja René Quinton, a finals del segle XIX, recomanava aquests punts concrets de recollida. Llavors, nosaltres busquem aquestes zones, concretament busquem la zona que nosaltres recollim l'aigua de mar és el Golfo de Vizcaya. Llavors, una vegada es recull a 30 metres de profunditat dintre d'aquesta zona que hem parlat de vortes marí, és molt important el procediment d'esterilització de l'aigua de mar. Nosaltres en cap moment escalfem l'aigua de mar, amb la qual cosa no alterem les seves propietats, ni les particulars de l'aigua de mar. El que fem és una microfiltració en fred a 0,22 micres. És a dir, un filtratge amb una partícula d'un poro molt, molt petit, de 0,22 micres, que el que permet és una esterilització completa de l'aigua de mar, però sense alterar la seva composició.
Hi ha instruments, màquines per fer això?
Exacte. Això es fa a un laboratori. El laboratori està en una població a Cox, en una població d'Alacant. Llavors, un laboratori que nosaltres, tot i que el producte no és necessari perquè no és medicament, nosaltres ho fem com si fos en condicions de fabricació de medicaments, és a dir, fem en una sala blanca, estèril, en ambient estèril, amb unes analítiques abans i després de que el producte estigui totalment controlat, no hi ha cap tipus de contaminació, mirem microbacteris, mirem hidrocarburs, pesticides, metals pesats, inclús mirem que l'aigua de mar no tingui els nivells de radiació normals. Tenim clients al Japó, als Estats Units, que ja demanen aquest tipus d'analítiques per lo que ja ha passat accidents nuclears. No? Uh-huh. Llavors, bueno, dintre de tot això, el que garantim és que l'aigua de mar està esterilitzada, però no hi ha cap alteració. Llavors, quan la gent es neteja amb aigua de mar els nas, no produeix ni irritacions ni ressequetat, perquè el nostre escalfat a l'aigua de mar fa la seva funció, que és hidratar i que és netejar.
Uh-huh. Aquests vòrtexs que parles, aquests vòrtexs són fixes o... Perquè en altres moments, jo havia sentit, tu ara has parlat del golf de Vizcaya,
sí.
però també ho havíeu tret del Canal de la Manxa i d'altres indrets.
Hi ha molts vòrtexs a tots els oceans.
El que preguntava és si són
normalment,
fixes o...
Normalment són bastant estables i bastant fixes. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Bé, doncs l'aigua de mar té moltes aplicacions per a la higiene nasal, però també altres que em sembla que hi ha un oient que ens vol preguntar, doctor Pros. Ens truca Montse des de Barcelona. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo volia preguntar què en pensen de l'aigua de mar per cuinar. Se'n parla, però no n'estic segura de que sigui adequat utilitzar l'aigua de mar per fer les verdures o...
Tenint en compte les propietats de les concentracions marines que ens explicava ara el senyor Agustí Pérez, en llocs on hi ha molta presència d'algues, per exemple.
Exacte.
I les algues són bones per menjar, també.
Exacte, i tenen molts nutrients i moltes propietats medicinals.
Doncs moltes gràcies. En tot cas, la invitem a escoltar per la ràdio la resposta. Gràcies, bona tarda.
Vale, gràcies, adéu.
Doncs què responem a aquesta...
Nosaltres no enfoquem el producte per cuinar, sinó enfoquem per el que seria neteja nasal i també per prendre com una suplementació amb moltes propietats terapèutiques. Aigua per cuinar, jo crec que aquí el que busquem més és condimentar l'aigua, però quan cuinem, escalfem, llavors, si busquem que tingui propietats, aquesta aigua no la tindrà. El que tindrà és més un aspecte condimental.
Mm-hmm. Ara que dius això, Agustí, i responent una mica a el que, doncs, a Montse, no?
Sí.
Es preguntava. Clar, jo no sé, no sóc cuiner, però clar, tu ara m'has fet una reflexió que no havia pensat jo. Evidentment, hi ha molta gent que utilitza l'aigua de mar per cuinar
sí.
Més o menys diluïda. Llavors, que diuen, jo faig una paella i afegeixo aigua de mar. O sigui que es fa servir cada vegada més. I, de fet, en el mercat ara hi ha
sí.
presència d'empreses que es dediquen a comercialitzar l'aigua de mar. Però, clar, tu has dit una cosa molt interessant, i és que una vegada ja has bullit l'aigua de mar, en aquelles condicions, ecològiques, biològiques de l'aigua de mar, probablement desapareixen. I, clar, nosaltres parlem sempre, Montserrat, si ens estàs escoltant, de l'aigua de mar des del punt de vista terapèutic. Des del punt de vista culinari pot tindre una aplicació, vull dir, perfectament, naturalment, i clar que sí.
No, i a més diuen sí.
que
dona molt bon gust a les paelles, per exemple.
Probablement sigui així. Per tant, no hi ha res a dir aquí.
Uh-huh.
Però sí que és important doncs, aprofitar dient que, esclar, dins de l'aigua de mar hi ha tots aquells elements de la taula periòdica. Estem parlant de 104, no sé si tu te'n recordes.
Nosaltres, en l'analítica s'hem trobat, hem demostrat sí. que n'hi ha 78.
Però la taula
periòdica... N'hi ha teoria de que n'hi ha tots.
Els
elements de la taula periòdica.
No hi ha els aparells necessaris, els aparells per arribar a identificar els que falten fins al 104. Que això, no sé si quan te'n recordes, quan estudiàvem química, que era un mal de cap.
I tant, saber-se tot.
La taula periòdica.
Exacte, tots els elements.
Jo els dic als nens que quan fan el fluix-fluix, no amb l'aigua de mar, quan inhalen l'aigua de mar amb el inhalador, jo dic, mira, dic tot allò, tota la taula periòdica és com si se l'estiguessin empassant, no? Per tant, clar, una de les coses que la gent, sobretot quan beuen l'aigua de mar, perquè vosaltres al Quinton teniu aquelles ampolletes de 10 centímetres uh-huh. cúbics, que jo ho recepto, això també, doncs, ho dono, i en els balnearis ho receptem amb una certa freqüència, i una de les coses que la gent expliquen, i és curiós perquè no ho explica quatre, sinó ho expliquen molts, és un plus d'energia. Senten quelcom, no sé, uh-huh. com si els hi omplissis la bateria. Bueno, doncs aquest és dels aspectes immediats. Però, esclar, quan ho fas per via nasal, uh-huh. com que la mucosa nasal és altament... com...
Sensible?
O sigui, pots... no em surt la paraula exacta. La mucosa nasal, o a través de la mucosa nasal, tu pots absorbir...
Absorció...
Tots els elements, és a dir, l'insuflar l'esprai, tot allò passa directament a la sang, és a dir, és com si...
És bona conductora del que absorbeixes.
En el moment, és altament permeable.
Ah, sí.
És altament permeable. Llavors, quan tu fas un fluix-fluix amb l'aigua de mar, tot allò passa directament a la sang, és com si t'estiguessin posant una injecció d'aigua de mar a la vena, exactament igual. Per tant, a la vegada que tu t'estàs netejant el nas, a la vegada estàs donant aquest input, uh-huh, aquesta dosi d'energia que també tu sents i la gent explica, sí, quan se la veuen, és a per via, sí, sí, oral. No?
Aigua de mar, m'han dit que té molts elements de la taula periòdica, magnesi, liti, sodi, potassi. La gent nota un efecte revitalitzant quan pren,
quan pren aigua de mar. Una pregunta. Quan la gent et diuen, escolta, jo sóc hipertens... Què passa amb els hipertensos i les ampolletes?
Sí, això és important, perquè s'ha de diferenciar el que seria el clorur sòdic, la sal industrial, del sodi que pot aportar l'aigua de mar, que és un sodi, diguem, biodisponible, en estat iònic, i que no... Nosaltres hem comprovat que prendre una dosi alta de lo que seria el nostre producte, parlaríem de 6 ampolles de Quinton hipertònic, que són 60 mil... cada ampolla són 10 mil·lilitres, no afecta la tensió arterial. Hem fet una sèrie de treballs i no afecta la tensió arterial, tot i que, per precaució, sempre diem que si una persona és hipertensa, que s'ha de vigilar, ha de controlar. Però hem vist, hem fet un treball amb 21 voluntaris, 6 d'ells hipertensos, prenent aquestes dosis altes de hipertònic durant un mes i no va haver-hi cap alteració de la tensió arterial.
Avui ens acompanya Agustín Pérez, delegat comercial de Quinton a Catalunya, fabricant a través dels seus laboratoris de l'aigua de mar. Aquí ens ha portat, per exemple, ell un pot, un spray de solució natural isotònica. La isotònica és la que va al nas. I la hipertònica...
No.
Els dos.
Isotònica
tan begut
ser...
com aplicat a nasal, n'hi ha la isotònica i la hipertònica.
Val.
I la diferència quina és? La hipertònica és aigua de, seria aigua de mar pura, uh-huh, i que és la que faria aquell efecte, diguem, més revitalitzant en el cas de beguda, i en el cas d'aplicació nasal, nosaltres la recomanem quan hi ha molta mucositat. Quan tenim molts mocs, és com si anem al mar i es banyem, doncs,
hi ha un
millor arrastre de la mucositat. En canvi, la isotònica, que és una aigua de mar diluïda a la concentració del 9 per 1000, la característica d'aquesta aigua de mar és que és, la composició és idèntica al nostre plasma sanguini. Llavors, en el cas de nasal, el que busquem més és un efecte hidratant i de neteja. No tant de treure mucositat.
I, per tant, per l'ús comú o l'ús preventiu que diu
en
el doctor...
En nens petits, exacte.
En nens petits,
nosaltres fem
la isotònica.
Servir,
la isotònica, sí.
Sí, que jo aquí us voldria llançar una suggerència, aviam si ara ens escolta el teu cap, no?, el teu jefe, que ens entendrà més bé. Jo deia abans, quan feies un viatge llarg en avió, on les condicions són unes condicions de sequetat, no?, que de seguida tothom es queixa del nas sec, els ulls, la mucosa, no?, la boca. Ara, esclar, aquest envase que tenim aquí davant són 150 centímetres cúbics. Hauríeu de fer un envase de 100 centímetres cúbics pogués permetre portar-lo a l'equipatge de mà.
Sí.
I llavors, al llarg d'un trajecte llarg de 8 i 9 hores, doncs anar...
Segurament en breu tindrem aquesta presentació.
Sí? Sí.
Recordem que la seguretat dels aeroports no permet que accedim als embarcaments aeris amb més de 100 mil·lilitres de líquids, sí, en un envàs. Doncs bon suggeriment, doctor, sí, Pros. Bé, avui, com dèiem, ens acompanya Agustín Pérez, delegat comercial de Quinton a Catalunya. Ja sabeu, amics oients, que quan passen ara 4 minuts i mig de 6:45, com ha fet la Montse de Barcelona, podeu trucar-nos al 93-409-2771 o al 93-409-2772, especialment si ens voleu fer alguna pregunta sobre l'ús d'aquesta aigua de mar en casos de congestió nasal, refredats, perquè això, doctor Pros, és per qualsevol situació, qualsevol estat. Fins i tot vostè, que fa 19 anys que no té refredats, també,
sí,
se'l posa cada dia.
Sí, sí, no. Has de pensar que aquí n'hem parlat, en fi, dimecres sí, dimecres no, de la, jo diria, d'aquesta mena de pandèmia silenciosa, també, no?, de patologies respiratòries. Escolta, jo ara acabo de parlar d'una nena adulta, però també podia acabar a parlar d'aquest dematí. He vist un nen d'un any. Literalment, la mare ens explica, estic a nivell de la desesperació amb els mocs del nen, no?, a les 6 setmanes ingressat perquè es pensaven que patia una tosferina. bronquitis de repetició. Està prenent budocenida a tope. És a dir, és l'única manera de dir que pot respirar alguna cosa. És a dir, hem de donar corticoides amb un infant que bueno, jo no m'ho explico. Aleshores, és clar, davant d'aquesta situació, un nen que té mocs, que li fa mal olor la boca, té halitosis, no pot respirar pel nas perquè ho té tot tapat, dorm amb la boca oberta. Bueno, què hem de fer? Doncs, bueno, netejar, Agustí, l'aigua de mar, dic netejar el nas amb l'aigua de mar. Llavors, doncs, bueno, o bé unes vegades ho fem aconsellant el vostre spray, que és una autèntica meravella, com doncs ja sabem, i o enviant-lo al balneari, no? I llavors, doncs, bueno, aquesta mare que, doncs, si no ens hagués conegut, estaria fent urgències dia sí, dia no, és a dir, corrent cap a Sant Joan de Déu, perquè el nen ha fet una crisi de bronquitis, o ha fet una bronquiolitis, o ha fet un asma, doncs, esclar, amb el que això comporta, de la quantitat de química que aquest nen haurà... Que ara és un fet habitual, és una cosa que jo no ho entenc. És
no,
a dir que
sí, inclús alguns pediatres estan, diguem, repensant que això, tot això no s'està fent bé, no? Perquè sí, això a mi m'ho diuen alguns.
Però, clar, tu visites pediatres.
Jo visito pediatres. Alguns nens mateixos se n'adonen que el protocol establert no els acaba de funcionar. Perquè veuen que crisis repetitives... O sigui, una cosa és una cosa aguda, però, clar, quan veuen que són nens que setmana tras setmana estan caient amb aquestes bronquitis, veuen que no hi ha una solució bona per aquests problemes.
Bueno, menos mal, no? Però no deuen ser els...
No,
deuen
no
ser,
bueno.
No, això no és... No és,
no és universal, tampoc.
Sí, sí però... dic, perquè, clar, per contra, doncs, jo no sé si diem pediatres més joves o més inexperts, però el tema de la cortisona, l'antibiòtic com a preventiu, s'ha convertit en quelcom habitual, cosa que jo crec que és un... Bueno, no crec, és que és un disbarat monumental, donat que un infant que no té el sistema immunològic format, doncs no sabem quines conseqüències això pot arrossegar. És a dir, que aquest nen que avui té 3 anyets i que l'han estat, doncs, donant dosis importants de químics, què passarà quan tingui 14 o 15 anys? Ens apareixerà amb una malaltia autoimmune, una glomerulonefritis autoimmune, i llavors, au, vinga, ronyó artificial i som-hi. O sigui, això està passant, per no dir altres coses, no? Però aquí jo crec que té molt a veure aquest excés de química. Jo em sembla que hauríem de tornar una mica a la normalitat. És a dir, tu ara estàs dient, Agustí, que hi ha pediatres que ja t'han confessat que potser ells tenen... Jo crec que escolta, un càrrec de consciència. Bueno, què estem fent, no?
Sí, bueno, sí, a veure, que volen fer bé la seva feina i se n'adonen que amb les eines que tenen no...
A mi m'agradaria veure...
Sobretot com... aquests crònics, no? Aquests nens crònics que a més, no, doncs... com a pares, que sí. Jo soc pare, que dius, ostres, és un patiment, no?, si tens aquest tipus de...
Doncs a mi m'agradaria veure com algun pediatre, que en tenim, ara jo te comentava, doncs el cap de neurologia d'un hospital important, doncs ens adreçava l'altre dia un nen amb uns temes de bronquiolitis recurrent. Tu ara mateix expliques doncs, que algun pediatre s'està...
Sí, inclús algun pneumòleg també està començant a...
I al·lergòlegs, no? També. Però, bueno, en qualsevol cas, jo penso que la presència del balneari hauria de ser quelcom que ja anés paral·lel, no?, en els protocols pediàtrics. I, per tant, de mica en mica, no? Jo sóc sí. Optimista i penso que en aquests moments, escolta, el balneari aquí a Barcelona ens estan passant cada mes 500 nens. És a dir, que esclar, aviat està dit això, eh? 500 nens només a Barcelona. A Girona va creixent, a Banyoles va creixent, a Sant Cugat... Bueno, imagina't amb els nens que han a Sant Cugat. Què vol dir tot això? Per què la gent van al balneari respiratori? Perquè, doncs, bueno, probablement la química ha fet sostre i els pares dius, bueno, esclar, estem medicant el nen però no en sortim, estem medicant però es passa a l'hivern amb un encostipat rere l'altre. És a dir, de fet, ja no l'abandona l'encostipat, no? Sí. I així, doncs, bueno, i quan dic l'encostipat ens portarà a una sinusitis, a una bronquitis, i si parlem amb l'altre segment, la gent adulta, doncs, bueno, els problemes, escolta, suma i sigue, no?
De fet, doctor Pros, l'aigua de mar s'utilitza en els balnearis respiratoris.
No, no, és que és la...
És l'eina fonamental.
No, és la, sí, és la identitat, no? Per això he començat dient, i m'agradaria molt que avui l'Agustí fes arribar en el seu cap, doncs, l'agraïment, perquè penso que en aquests moments en què de dificultats és una empresa que va creixent, no?
Sí, sí.
I que una empresa que s'ha anat fonamentant i, per tant, doncs, ojalà que vagi... Quan tu has parlat que esteu presents a Japó, a Singapur, sí, tal, però sobretot amb els esprais o amb els vials?
No, més amb els vials.
Amb els vials. Amb els vials, sí. És a dir, a Singapur jo ara he tingut una proposta d'Adelaida, d'Austràlia, uh-huh, una proposta de Xangai, d'algun pacient que viuen allà per posar un balneari. No? No ho sé, potser arribarà un dia que haurem de desplaçar-nos, però vull dir, l'experiència del balneari va néixer a Barcelona, vull dir, la primera experiència, i per tant això no s'ha repetit enlloc més, perquè tot s'ha de dir, és a dir, això va ser una idea que va néixer a Barcelona i que, doncs, bueno, ha anat creixent com una taca d'oli, i avui, doncs, estem on estem gràcies als pares agraïts, on han trobat solució a moltes patologies que fins avui no tenien resposta.
Avui recomanem l'aigua de mar, en aquest cas dels laboratoris Quinton. Es pot trobar a les farmàcies, senyor Agustín Pérez?
Es pot trobar a farmàcies i es pot trobar a dietètiques.
Les parafarmàcies
també, sí.
Doncs
sí,
molt bé, l'aigua de mar Quinton, la solució natural
i isotònica... I els balnearis també les tenim.
També el tenen, exacte, sí, sí, no? Sí.
Doncs bé, una recomanació perquè grans i petits, aquí no hi ha límit d'edat, s'empapin d'aquesta aigua per via nasal.
Ja saps, Ignasi, que nosaltres sempre recomanem a través d'aquest micròfon la importància que té l'higiene nasal. És a dir, hem après a rentar-nos les dents, però és molt més important rentar-se les cavitats nasals. No? Si ens rentem les cavitats nasals, és una garantia, doncs, d'allunyar l'amenaça d'un encostipat, d'una grip o de qualsevol patologia respiratòria. I, sobretot, en uns moments on els nivells de pol·lució són exageradament alts. Per tant, que la gent obrin els ulls i tinguin en consideració aquest aspecte que jo crec que s'hauria d'aprendre ja a l'escola Bressol. És a dir, dins de les pròpies famílies, però l'escola Bressol, que és un focus de dispersió de malalties respiratòries, jo penso que aquí seria importantíssim incidir-hi. No sé si Quinton això... S'havia fet una experiència...
Bueno, hem fet
França,
alguns tallers. Sí.
No? A França s'havia fet una experiència d'instal·lar com una espècie d'aerosol dintre de les escoles. No sé si això va prosperar.
Deia?
D'això concretament no ho sé, però sí que hem fet de vegades col·laboració en tallers amb associacions o amb fundacions per aprendre, o sigui, per el concepte de neteja nasal i de tenir un hàbit de neteja nasal.
És molt fàcil d'utilitzar a distància per una petita penetració nasal aquest producte, l'aigua de mar Quinton. Recordem que per a qualsevol consulta sobre la higiene nasal, sobre qualsevol tema de medicina natural, podeu trucar al 93 212 1504, al telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros, 93 212 1504. Allà hi ha tota mena d'informació sobre balnearis respiratoris, primeres visites i moltes altres qüestions de medicina natural. Moltes gràcies, senyor Agustín Pérez, delegat comercial de Quinton Aigua de Mar a Catalunya. Bona tarda, fins una altra.
Moltes gràcies i bona tarda.
I gràcies, doctor Miquel Pros, també, com cada dimecres. Fins d'aquí 7 dies.
Bona tarda, Ignasi.
A vosaltres, amics oients, ja sabeu que us recordem que teniu una cita amb la medicina natural el proper dimecres a 6:45. Ara us deixem amb la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.